socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Què tal, amics? Benvinguts un cop més a Església Viva. De mica en mica ens acostem a la Setmana Santa. Falta poc més de 15 dies. Avui parlarem de la Passió de Medinyà, que s'estrena per primera vegada i que vol ser un homenatge a mossèn Modest Prats, que ens va deixar a finals de la setmana passada i del qual avui en tindrem un record. També us farem 5 cèntims de la processó penitencial Dos Dolors de Mer, que se celebra divendres de la setmana que ve.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Cinquè diumenge del temps quaresmal. No ens deixem prendre l'esperança. En aquest diumenge cinquè de quaresma, a les misses de tot el món, escoltarem la narració evangèlica de la resurrecció de Llàtzer, aquell amic de Jesús que vivia al poble de Betània. La resurrecció de Llàtzer fou un retorn a la vida humana, signe i tast de la resurrecció plena de Jesucrist i de tots nosaltres en ell. La nostra esperança, però, és participar de la resurrecció de Jesús. Ell mateix va respondre així a la queixa de la germana del mort. Jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin, viuran. I tots els que viuen i creuen en mi no moriran mai més. Heus aquí la gran esperança que ens cal viure, celebrar i comunicar sempre, i sobretot quan acomiadem persones estimades que han mort. Permeteu-me alguns fets de la meva pròpia experiència per expressar que no ens hem de deixar robar ni hem d'amagar aquesta certesa, la nostra esperança. Sovint, després de la celebració de les pregàries d'enterrament o funerals, jo veia que alguns familiars o amics, amb tota la voluntat del món, recordaven aspectes positius del difunt o difunta i acabaven dirigint-se a aquella persona estimada dient-li «Siguis on siguis!». Malament, perquè l'expressió no manifesta cap esperança ni és un bon desig per al difunt. Hem estat pregant i demanant un bon cel, la salvació. I al final apareix el gran dubte. O es converteix en pols, o és amb Déu, o condemnat sense Déu, o purificant-se per sempre amb ell. Quan això succeïa, amb tota delicadesa, jo acabava dient, com que li desitgem el millor, apostem per la vida per sempre amb Déu. No el recordeu com a pols, sinó viu. En diverses situacions em trobava que els pares, en ocasió de la mort, d'avis, besavis, tiets, evitaven que els seus fills petits anessin a la celebració cristiana de les exèquies perquè no s'espantessin, i m'ho presentaven com una actitud pedagògica. Jo els responia que si no participaven en la celebració, sí que viurien la mort amb por, però si participaven, s'adonarien que acomiadaven el qui ha mort amb afecte, amb pregària, amb esperança, parlant de vida, i aleshores descobririen una dimensió diferent en l'experiència de la mort. No fa gaires dies vaig presidir el funeral d'una àvia i besàvia. Els nets i els nou besnets, encara petits, hi varen participar. En diversos moments i signes els vaig explicar que la vida dels fills de Déu no s'acaba en la mort, sinó en la vida, perquè Jesús és la vida. He viscut que els familiars d'un difunt, sovint amarats d'amor i agraïment, volen que aquella persona estimada sigui la protagonista de la celebració cristiana. Li dediquen grans elogis i volen centrar la celebració en la seva figura. És una distorsió que no afavoreix la memòria del difunt ni porta esperança. És humà i entranyable recordar moments i actituds per donar-ne gràcies. Però el protagonista és Jesucrist, l'únic que fonamenta la nostra esperança en la vida. Aleshores, des de Jesús, podem fer memòria agraïda del difunt, tot pregant per ell. Jesús és la nostra esperança. No ens deixem prendre l'esperança. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Amb aquestes primeres notes del que és la sintonia de l'Aplec de l'Esperit, donem pas al Punt de Vista amb en Jordi Callejón, delegat de la Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. Benvingut, Jordi, com
ben
estàs?
Ben trobat, molt bé.
Ben trobat. Bé, aquesta cançó ens servirà ja per avançar el que és la Pasqua Jove d'enguany, que és el 19 d'abril. Ens queden quasi bé, doncs, 3 setmanes, però podem fer en boca, no? Podem fer boca,
home,
podem
i tant que sí.
Avançar. Dic que serà en dues poblacions, a Amer i a la Cellera.
Sí, aquesta és la primera vegada que fem la Pasqua Jove a dos llocs diferents del Bisbat. Comencem amb un a la Cellera i acabem a Amer, eh? I simulem el camí de Maús, aquells dos deixebles que se'n tornen doncs, desfets perquè Jesús acaba de morir i se'n van a casa seva a reprendre la vida que havien deixat per seguir Jesús. Jesús els acompanya pel camí i els hi parteix el pa quan arriben en aquella, doncs, en aquella posada. I se n'adonen que Jesús és viu i que ha ressuscitat i se'n tornen a Jerusalem. És una mica això.
Els actes d'aquesta doncs, Pasqua Jove, hem de dir que la Pasqua Jove és la celebració jove de la Pasqua.
Aquí està.
I on els reculls tots aquests joves
bé,
que participaran?
Què vol dir on els reculls?
D'on venen?
Bueno, venen de les parròquies del Bisbat, venen d'algun agrupament del Bisbat i també d'algun espai del Bisbat i, per tant, hi ha tres moments importants a la Pasqua Jove al principi, que és més destinada per adolescents i per grups de confirmació. Després, a l'hora del sopar, que s'afegeix molta més gent d'altres grups de joves de la diòcesi, i al final, a la vetlla, que ja venen històrics i tot, i s'emplena molt la vetlla, i ve el bisbe, i presideix el senyor bisbe, i fem la celebració de la Pasqua.
Totes les persones que vulguin més informació de la Pasqua Jove, que han de fer? Tenen pàgina web?
Hi ha la pàgina web, i hi ha també el Facebook de la delegació, que és Delegació de Joves de Girona, I allà es va explicant tot. Comencem a les 4 a la Cellera i acabem a 12:45 a Mer. Les 4 de la tarda i a 12:45 de la matinada.
Sortiu fent una ruta fins a Mer, a les 4.
Fem una ruta fins a Mer, simulant el camí de Maús.
Després què feu a Mer?
Després a Mer hi haurà un concert.
De música?
De música.
Rock, pop?
Rock, pop. Intentem donar oportunitats a joves músics de la diòcesi que estan en parròquies.
Això ho feu en una plaça cèntrica?
Això ho fem a la plaça de Mer, la plaça Porxada, si no, perquè diuen que potser comencen les obres, ho faríem al costat de la parròquia, Pues faríem el sopar i després el sopar...
El sopar on el feu?
El sopar possiblement el farem al pavelló de Mer.
Molt bé. I després la missa?
Després la missa a l'església de Mer.
Molt bé, que sempre és presidida pel nostre bisbe.
Sempre és presidida pel nostre bisbe i després anirem a buscar el foc a una punta de Mer i anirem en processó cap a l'església.
Això serà, amics i amigues, recordem, el dissabte dia 19. Falten unes 3 setmanes, però la gent, tot el jovent qui vulgui participar-hi, s'hi pot inscriure, no?
Molt bé, sí, sí, tant.
A la pàgina web del Bisbat...
Espai també... Jove, espai jove del Bisbat.
Sí, hi ha un enllaç que directament, també en el Facebook, que busquin Girona Acull.
Això mateix.
I també en el Facebook de Jordi Callejón,
També
trobaran informació.
També trobaran informació.
Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Vagi bé.
Aquí comencem a posar des d'Església Viva doncs, música de Setmana Santa, de Pasqua, perquè avui parlarem de la Passió de Medinyà, que es representarà la setmana que ve, el dissabte dia 12 d'abril a 8:15 del vespre i diumenge 13 d'abril a 8:15 del vespre al Centre Social de Medinyà. I per fer-ho, doncs, tenim el rector de Medinyà, que és en Cebes. Què tal, Cebes? Com estàs?
Bé.
Sebastià Upí, eh?
Sí, sí.
I bé, també bé. Dos actors. El que fa de què hi fas, en Xevi Saura.
Bones.
Bones. I la Gemma Saura. Què tal, Gemma?
Hola.
Bé, escolta'm, parlem una mica, doncs, aquesta representació de la Passió de Medinyà, perquè és el primer cop que es representa, Sebas.
Sí, és la primera vegada que es representa i és recollir el desig que tenia, doncs, mossèn Modest Prats, compartit amb gent del poble de Medinyà, amb Albert Massanelles i amb altres, i que amb el pas del temps s'ha doncs, pogut doncs, acabar de cosir, concretar i fer possible.
Qui l'ha escrita?
L'Albert Massanelles, amb unes petites idees del mossèn del poble.
Que ets
que, sí.
Tan molt modest. Tan modest com sempre.
Molt modest, sí. Sebas?
Modest no, Prats.
No, a mi m'agradaria dir una cosa. Val? Sí que l'ha escrit l'Albert Massanelles, val? Però la idea original, diguéssim, el fil conductor, ha sigut el mossèn del poble, en Sebas.
Molt bé. Bé, no cal explicar de què va la passió, no? Però en què es caracteritzaria de diferent d'altres passions com la de Sant Climent Sescebes o altres que es representen a la diòcesi de Girona?
El fil argumental. La passió de Medinyà és el relat de l'anècdota que va viure l'avi Centurió, que té dues filles que viuen a Medinyà i que expliquen totes contentes doncs, la història que va viure el seu pare, contrastant el que han sentit al mercat d'Empúries d'un tal Pau de Tars, que segons la tradició va arribar fins aquí a les nostres terres. I aquest contrast de versions és el que dona fruit de manera molt amena i amb un llenguatge molt planer per la mainada, doncs explicar doncs, aquests darrers moments de Jesús a Jerusalem que el centurió doncs, va presenciar i va experimentar.
Això ho representeu al Centre Social de Medinyà.
Sí.
Eh?
Una primera part.
Una primera part. I la segona?
La segona part és la Via Crucis, amb les tres caigudes de Jesús, tres moments emotius, i que representa doncs, el Via Crucis i una mica de processó, per anar amb un petit tronet al costat del poble i allà fer la crucifixió doncs, d'una manera senzilla, però que sigui colpidora, no? Que la gent doncs, sigui un espai de trobar-se en ells mateixos, de compartir il·lusions amb altres i, sobretot, doncs, de fer pregària o bé silenci respectuós.
Hem de dir que vosaltres demaneu més que res un donatiu petit de 3 euros per sufragar les despeses, no?, que costa fer aquesta representació.
Sí, de fet, això defuig una mica de la filosofia de 2 a 10, que sempre ha estat, doncs, podíem encabir-ho amb la paraula, doncs, de teatre solidari. Nosaltres vam néixer amb la intenció, doncs, de... Avui en dia que et fan pagar absolutament per tot, doncs van dir, doncs, creem un grup de teatre que no cobrarem entrada i representarem on ens demanin. Canvi d'entrada, aliments, que després destinàvem a Banc d'Aliments o directament a Càritas. Davant del projecte de la Passió, un projecte gran que econòmicament és costós, doncs, evidentment, com a grup modest no ens podem permetre sufragar tota aquesta despesa i llavors hi haurà una entrada de 3 euros per poder accedir a veure la Passió de Medinyà.
Perquè els actors, Gemma, qui sou? Sou tots del poble?
Bueno, els actors, en principi, sí. Som del grup de teatre 2 de 10, però és que, esclar... Per fer
2
una...
de 10?
2 de 10. Som el grup de teatre 2 de 10, val? Però, clar, una cosa, una empresa tan gran com és la Passió, necessites molta gent, i llavors s'hi ha implicat molta gent del poble i gent que no és del poble, perquè els mateixos del poble doncs, han engrescat altres de les poblacions veïnes.
Quines poblacions veïnes?
Doncs pues mira, fins i tot de Palamós ha vingut gent.
De Palamós?
De Palamós, de Sant Julià... Sarrià.
Quants actors sou?
Cap a una seixantena.
Sí, ben
de
bé.
60 i 70.
Ha sigut molt maco perquè en un principi doncs, va costar una miqueta, també s'ha de dir, arrencar-ho, no? Perquè tothom deia, això és una passió, una cosa tan grossa, que feixuc, no? Però bueno, el que sí m'agradaria deixar molt clar és que ha sigut la tossuda il·lusió del director de teatre, de l'Albert Massanelles, el que ha anat empenyent i vinga, va, i ho hem de fer-ho, i això serà una cosa grossa, i tant de bo doncs, sigui el primer any de molts que en vindran de que es pugui representar. I llavors, de mica, la gent s'ha anat engrescant i bueno, és com una bola que s'ha anat fent més grossa, val, en quant a il·lusió, en quant a col·laboracions...
No, i a més, perdona, el començament també és algo com algo eteri, no? Quan tot va agafant forma, tot es va rodant, sobretot que és molt important, perdoneu que insisteixi, el tema del vestuari, quan hem vist els vestuaris, la gent com s'ha treballat, la implicació que hi ha posat.
Bé, doncs la passió de Medinyà, que la podem veure el proper cap de setmana, el cap de setmana de la setmana que ve. Dissabte, dia 12 d'abril, a 7:45 del vespre, i diumenge, 13 d'abril, també a 7:45 del vespre, al Centre Social de Medinyà. Més informació al telèfon 972 49 80 90. Repeteixo, 972 49 80-90.
I que volem que sigui aquesta passió un homenatge a qui va ser rector de la parròquia de Medinyà durant 25 anys, mossèn Modest Prats, que encara el tenim ben calat en el cor de tota la feligresia de Medinyà, i que amb aquesta representació el que volem és expressar-li que el tenim present i agrair-li tot el que va fer per tots nosaltres.
Doncs gràcies a tots vosaltres, que tingueu molt d'èxit, Xevi, Gemma i mossèn Sebastià. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes
gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 6, el plec de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona, Santa Coloma de Farners. A les 12, missa a la parròquia, presidida per mossèn Ramon Alventós, rector de Santa Coloma. Tot seguit, cercavila de la parròquia fins al pavelló municipal. A 2:45 de la tarda, dinar de germanor al pavelló municipal. I també diumenge, missa jove a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Josep de Girona. Aquest dilluns, dia 7, comença el quinari a la Mare de Déu dels Dolors a l'Església dels Dolors de Girona, des d'aquest dilluns i fins al dijous a 7:45 del vespre amb el res de la corona i a les 8 del vespre amb la Santa Missa. Dijous que ve, hora santa al Temple del Sagrat Cor de Girona, a les 10 de la nit, organitza l'adoració nocturna. Divendres que ve, dia 11, se celebra la festivitat tradicional de la Mare de Déu dels Dolors. Amb això, diverses processons dels dolors arreu de les nostres contrades. Una d'elles és la processó penitencial de Mer, que sortirà a 9:45 de la nit. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Lluís Fàbrega, que és membre de la Congregació dels Dolors de Mer. Benvingut.
Moltes gràcies.
Lluís, aquesta congregació porta organitzant aquesta processó des de l'any 1710, tinc entès.
Correcte.
Per tant, són molts i molts d'anys.
304 anys, aquest any celebrarem.
304 anys. Expliqueu-nos en què consisteix aquesta processó penitencial i per què rep el nom de penitencial.
A veure, jo crec que des de fa 27 anys que sóc a la Junta de la Congregació, i com hi vaig entrar ja se'm deia professor penitencial. Jo crec que bé, perquè recordo al principi, com de jovenet, que la gent anava descalça a les processons. O sigui que jo crec que era com una penitència que la gent doncs feien promeses, pel que sigui, normalment coses de salut i temes familiars i tal, i la gent feien la prometença de que alguns anaven en cadenes, inclús havia vist altres descalços i tal, com una penitència. Per tant, jo entenc que per això ve el nom de processó penitencial. Crec que ve per aquí el tema.
Sortiu a 9:45 de la nit des de la plaça del monestir.
Del monestir, correcte.
Passeu per tot el poble, pel centre del poble?
Sí, bastants carrers, però bàsicament doncs, els principals, no? al voltant del monestir i a la plaça de la Vila. També agafem una part del barri antic que en diem del Pedreguet, passem per la plaça de Sant Miquel, allà on hi ha vingut l'antiga església de Sant Miquel, també, ja parlem de molts anys, i després tirem amunt, cap al Firal, i allà ja trenquem i tornem allà al punt de sortida, a la Rambla del Monestir.
Quanta gent hi participa?
Aproximadament unes 500 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí.
De totes les edats?
Perdó?
De totes les edats?
Sí, sí. A Mer té una tradició molt arrelada, a la Mare de Déu de Dolors, una devoció molt forta, i veig que el jovent, sigui perquè s'ha fet sempre i no s'ha trencat mai aquest costum, o perquè també tenim, esclar, influeix molt el maniple de Manaies, que encapçala la processó, que fa molt de goig, són una cinquantena de membres, i esclar, això agrada al jovent també, no? I per tant, entre una cosa i l'altra, doncs hi participa de totes les edats, per dir-ho d'una manera.
Doncs serà el divendres de la setmana que ve, dia 11 d'abril, surten des de la plaça del monestir a 9:45 de la nit la processó dels Dolors de Mer.
Correcte.
Gràcies, Lluís Fàbregas.
A disposar.
Altres processons dels dolors a la nostra diòcesi són les següents: a Banyoles, Besalú, Mieres i Peralada. Totes elles surten a les 9 del vespre. La de Peralada és presidida pel nostre bisbe Francesc. Cal dir també que el nostre bisbe Francesc divendres que ve presidirà la missa dels dolors a les 12 del migdia a l'església parroquial de Sant Vicenç de Besalú i a les 9 del vespre a l'església parroquial de Peralada. Tampoc cal oblidar els actes que es porten a terme a l'església dels dolors de Girona aquest pròxim divendres, que està situada a la pujada de la Mercè. A les 12 missa, a 7:45 del vespre acabarà ja el res de la corona i a les 8 del vespre missa de Maria al peu de la creu. També des d'Església Viva volem tenir un record per mossèn Modest Prats, que va morir el passat dissabte 29 de març. Mossèn Modest, capellà, filòleg de llengua catalana i professor d'universitat, va néixer a Castelló d'Empúries el 5 de setembre de 1936. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i es llicencià en romàniques a la Universitat de Barcelona. El 8 de març de 1959 fou ordenat prevere. Va exercir el Ministeri Pastoral a Roses, a Girona, a les parròquies de Vistalegre, Santa Susana del Mercadal i Sant Salvador d'Horta, també a Medinyà i Vilafreser. L'any 1995 va assistir al Concili Provincial Tarraconense per designació del senyor bisbe i el 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi. Precisament amb motiu d'aquesta distinció vam entrevistar-lo i aquest és un fragment de l'entrevista. Si pogués tirar enrere en el temps, tornaria a fer-se capellà?
Home, sí. Sí, sí, sobre això almenys de moment no n'he pas tingut mai cap dubte. I és que tornaria... No allò de tornar a fer allò que has fet, perquè els errors sí que miraries de no repetir-los. Però que la meva opció de capellà em sembla que és... I aquest caràcter de decisiva, diria que sí.
Parlem de mossèn Modest Prats com a capellà. Vostè ha fet la tasca com a capellà a la parròquia de Girona de Santa Maria de Vistalegre des del 1968 fins al...
La van fundar. D'ençà que la van fundar.
D'ençà que la van fundar, efectivament. Doncs vostè va estar des del 68 fins al 71.
Sí.
Després va estar a Medinyà i Vilafreser, amb dues des del 77 fins al 2002.
Sí.
I actualment és el rector de la parròquia del Mercadal de Girona.
Exacte.
Quina és la tasca que més li ha agradat fer com a capellà, o la que li agrada més fer encara com a capellà, i la feina que li agrada menys fer com a capellà?
No ho sé. Jo això com a feines que m'agraden o no m'agraden, m'agrada tota la vida del capellà, la manera de fer, la manera de servir, i aleshores et pots trobar en circumstàncies curioses en un temps, després un altre en un altre. O sigui, jo no diria que hi ha una feina entesa així com a capellà que m'agrada i que és la que vull fer, i una altra feina que no m'agrada i no vull fer. Miro de tenir-ne una visió més de conjunt, independentment de l'agradar o no agradar, sinó el testimoni, la meva manera de viure com a capellà, té coherència. Aquest és més aviat el que em preocupa. L'altre, què et diré jo? Una resposta que no estaria bé, però que digués, a mi em disgusta particularment, jo que sé, fer enterraments. Bé, no és que, entre altres coses, l'enterrament... fa uns altres, les exèquies, la celebració... Depèn, no es tracta de plantejar-s'ho entre si t'agrada o no t'agrada. Mm. No, els serveis que et toca de fer en una parròquia petita són diferents que els serveis que has de fer bé en una parròquia com el Mercadal. No és el mateix Medinyà i, sobretot, doncs, en aquest cas, Vilafreser, per dir un poble ben petit, que el servei en una ciutat. I això és el que marca, en tot cas, diferències, no agradar-me o no agradar-me.
Mossèn Modest, parlàvem ara fa pocs instants de que hi ha una davallada d'estudiants a Filologia Catalana.
A Filologia Catalana i Castellana.
Tot el que és humanitats.
I tot,
no?
El que són humanitats.
Bé, també hi ha una davallada de jovent a les esglésies. Quan dic esglésies em refereixo a gent joves que assisteixen a la missa. Creu que la forma de pensar de l'església actual sobre determinats temes és un fre perquè els joves s'hi acostin? I aquí, amb aquests temes, em refereixo a temes fronterers, bé sigui preservatius, bé, anticonceptius, en aquest cas, avortament, eutanàsia, relacions prematrimonials, el tema dels homosexuals. Creu que la forma de pensar de l'Església fa que el jovent no s'hi acosti? O això sempre ha passat? No sé.
No té res a veure.
No té res a veure.
Però, si ho centres amb el jovent, aquesta mania, penso que tenim una mica tots plegats, dir els joves d'avui, el jovent, no. Si ho centres amb el jovent, això, entre altres coses, no deu haver influït gaire perquè ni ho saben. Perquè en aquests mateixos joves en els que tu em preguntes si determinades actituds de l'Església ha influït, els preguntes quina és l'actitud de l'Església sobre això i no ho saben. És el problema, crec que, si no el centrem exclusivament en el fet del jovent, doncs obrirem una perspectiva més ampla i a la vegada ens permetrà, en tot cas, de determinar quins són aquells punts concrets que afecten els joves. Que els adolescents i els joves abandonin la pràctica religiosa, això no és d'ara. I això s'ha donat, i d'ençà que jo era un seminarista petit, que ja deien és que el jovent acabada la primera, la comunió solemne ja no els veus més. I això fa 40 i fa 50 anys que es produïa. Penso que ho hem de fer dintre d'una visió més global de la societat en què vivim. I que aleshores també ens adonaríem, que a vegades ho diem això, no?, que el jovent no reacciona enfront de l'Església perquè sap la doctrina i l'ensenyament de l'Església, si no el sap, com pot haver influït.
Creu que l'Església hauria de ser més permissiva en temes fronterers?
No, no.
Per exemple, el tema dels anticonceptius, creu que l'Església hauria de ser més permissiva?
No, no, és que no s'ha de ser permissiu. O és doctrina i pensament de l'Església i de l'Evangeli, o no ho és. No es tracta malament si muntem així. És a dir, l'Evangeli diu això, però ara el vendrem més baratet. No, no. Penso que la permissivitat no té res a veure amb la doctrina de l'Evangeli. Es viuen els valors de l'Evangeli o no es viuen. Però no anem a ser permissius en el sentit de dir home, un cop ara això ho hàgim arreglat una mica, ja tornarem a exigir més d'aquí uns anys. No, no. Se fa l'exigència de l'Evangeli des del primer moment. I l'Evangeli no el podem vendre baratet. Esclar, i per què hauríem de ser permissius per una banda i no per l'altra, exigents per l'altra? No, no. Jo crec que no em penso que des del punt de vista de la moral avancéssim res en qüestions de permissivitat.
Aquestes eren les declaracions que hem recuperat de mossèn Modest Prats ara fa 10 anys, el 12 de desembre de 2004, amb motiu d'haver rebut la Creu de Sant Jordi. Descansi en pau, Modest Prats. I també ens va deixar mossèn Isidre Puigmitjà, que va néixer a Mieres el 23 de gener de 1930 i que va exercir el Ministeri Pastoral, d'entre altres llocs, a Tordera, Arbúcia, Sant Feliu de Buixalleu, Vidrera, Sant Martí Sapresa i Anglès. L'any 1984 va ser nomenat rector de la parròquia de Santa Susanna del Mercadal, servei que va exercir fins l'any de la seva jubilació, l'any 1998. Va morir dijous 27 de març. Descansi en pau, Isidre Puigmitjà. Anem ràpidament a escoltar quin és el missatge de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 6 d'abril. Ho fem amb mossèn Jordi Reixac, que és el delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona i rector de Sant Pau. Benvingut, Jordi.
Molt bé, moltes
quan
gràcies.
Quan vulguis.
Déu és amic de la vida. El nostre Déu és Déu sempre de vida, d'esperança, d'amor, no pas de tristesa ni de dolor. Jesús no pot imaginar-se que Déu vagi fent morir aquells que ha donat la vida. Per això l'amor mai no té la darrera paraula. Déu és sempre font inesgotable de vida, que ens allibera de tot mal, de tot amor. La misericòrdia i la bondat de Déu és sempre molt més infinita del que tots nosaltres ens podem imaginar. Per això podem dir que el nostre Déu és amic de la vida. Déu i Jesús ressusciten a Llàtzer. No tanca les portes a res ni a ningú. Acull, perdona sempre. Té els braços oberts i el cor tendre per estimar, per refer la vida. Tantes voltes com l'hem trencada, pel pecat, per les nostres misèries humanes, pels nostres egoismes, pels nostres rancors. Perquè Déu estima tothom, Déu perdona tothom, es compadeix de tots i vol la vida de tot. Déu ens dona la vida perquè l'escampem, perquè portem vida arreu, perquè fem d'aquest món un lloc més digne, on tots tinguem les nostres mans, els nostres pensaments i una paraula posada en pràctica, la paraula i les mans que ens dona Déu. I Déu sempre ens dona una mà per donar vida, per escampar vida.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.